Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Queda més d'un mes per als llums a molts carrers, per tapa de llums als carrers ja.
Sí?
De fet, hi ha gent que... Hi havia una carta a l'Ara que es queixava... Oh, és que posen llums al carrer, perquè he vist llums al carrer. Jo me'n recordo que el mes de setembre, fa 5 o 6 anys, hi havia llums al carrer. Començaven a haver llums al carrer al costat de la Sagrada Família de Barcelona. Per què? Doncs perquè has de col·locar molts llums a molts carrers, no?
No, i a més, així perquè la gent ja s'anima i ja diu allò...
Ja comença a haver-hi anuncis ja com els autorrons Vicenç, que indiquen que el Nadal ja apropa. És ara quan ens comencen a rondar algunes preguntes de cada any com: puc muntar el pessebre massa aviat? Quan hem d'estar preparats per rebre el tió? Li puc comprar el calendari d'advent a la criatura ja? L'Amadeu Carbó és etnòleg i un reconegut especialista en cultura popular que ha escrit el llibre Celebrem el Nadal, quan, com i per què de la festa més gran, i que ens ajudarà a aclarir aquests dubtes. Hola, Amadeu, bon dia.
Bon dia.
Val. Aviam. Les tradicions no s'han de complir al preu de la lletra o no?
Les tradicions s'han de complir al preu de la lletra sempre i quan et vagin bé per la teva vida.
Val.
I per la teva vida familiar i la vida col·lectiva.
Val. Quan hem d'encendre? Això depèn dels ajuntaments, no? Quan s'encenen les llums de Nadal?
Sí, crec que l'Ajuntament de Barcelona té previst encendre'ls el dia 24.
Sí, jo crec que en general Catalunya va per aquí, el dia 24.
Que vols dir un mes abans de Nadal?
Sí. Mm. Bueno, un mes i un dia abans de Nadal.
Ah, sí, sí.
No, és que...
S'ha de ser curós amb això.
Sí, perquè entre altres coses, no, si és un mes, hauria de ser el 25, no?
Però jo m'apostaria un euro que el dia 20 ja hi són, i el dia 15 també.
Bueno, és que jo crec que les llums de Nadal que s'encenen ara són les dels ajuntaments. Aquella. Les comerços poden obrir quan els hi roti. Jo crec que obriran abans de... Molt, la majoria obriran abans del 24.
De fet, és un reclam publicitari, de proximitat. Tu passes pel carrer i està il·luminat, doncs, tot això que fa.
Tu creus que hauria d'haver-hi un dia oficial d'encesa de llums? A nivell català, per exemple?
No necessàriament. El que sí que és veritat, el que sí que és veritat és que en l'encesa de llums, dona per dir-ho d'alguna manera, s'ha convertit en un ritual. Per exemple, París ho fa a lo gran i surt per totes les televisions. Perquè no Barcelona ho podríem fer, que ja ho fem, el dia 24 hi haurà aquesta encesa i entre cometes, donarà el punt de partida al que anomenem el cicle nadalenc.
Obrim el 24 perquè és el 24, però si es fa un mes abans hauríem d'obrir el 25, no? Perquè Catalunya, per entendre, el 24, presumptament, hi ha gent que ho celebra tot, però normalment, si són les festes catalanes, el 24 no ho celebrem, no?
El 24 de desembre, vols dir?
Sí.
A veure, veiem, actualment això de les festes catalanes i el que no és festa catalana, això és molt relatiu.
Home, el Sant Esteve a Madrid no el celebren.
Això si vols en parlem també.
Val.
Però el dia 24, per exemple, sí que és veritat que la nostra tradició més arrelada ens diu que els catalans, com que som sobris de mena, doncs no, anàvem a la missa al gall i bona nit i tapa't, com el fèiem unes rastolines, i el nostre dia, el moment gran de celebrar el Nadal a nivell familiar... és el dinar de Nadal.
Sí, jo, per exemple, la meva experiència en aquesta família que abans et deia que era tan poc religiosa, però que més o menys seguia les tradicions, perquè, clar, hi havia un nen petit, que era jo, i, clar, la il·lusió del nen, la mandanga, doncs el dia era el 25, el dinar del dia de Nadal. Però quan venia la família andalusa, la família de la meva mare, de Granada, llavors, curiosament, per mi, les nits... perquè no sempre hi eren, venien un cop cada tants anys. Les nits de Nadal, llavors hi havia la Simbomba, que recordo haver adquirit gran experiència en fer anar la Simbomba, que després m'ha anat molt bé la vida. I això, i llavors es cantaven villancicos, que en deien, que eren los peces en el río,
sí, sí.
I això, i era... un altre dia, però quan ells no hi eren,
però
tot anava a parar,
és a dir,
el dia de
Nadal. La tradició 24 no és tradició catalana.
No. Ara, actualment, com que tenim tota aquesta diversitat, la societat catalana és diversa, de diverses procedències. Sí. Per tant, és permeable. Les cultures, per sort, són permeables. Llavors, cada família adopta aquells rituals que, no que vol, sinó que bonament pot moltes vegades.
Sí.
Però això no és nou. És a dir, quan una societat era més tancada i, per tant, menys permeable i més endogàmica, podia permetre's el luxe de tenir una cosa fixada com la del 25 i no la del 24. Actualment, que per sort ens movem amunt i avall, que són permeables, en, on, on, sí, una sí, família
que, catalana
té procedència
si
de tot arreu.
Si acabarem celebrant també el Thanksgiving, el Dia d'Acció de Gràcies, perquè com estan globals...
Ja em pots tenir per segur, eh? Clar. I a lloc de Barcelona, on, ja on quan això. És el Dia d'Acció de Gràcies,
el
restaurant ja ho fan.
Sí,
ja ho, ja es fa.
Jo estic d'acord, però crec que hi ha unes tradicions amb unes dates que crec que són bàsiques pels catalans, és a dir, el dia de Nadal, clar, que ho celebrem, no és fa... hi ha molta gent que no ho celebra, eh?
No.
Conec molta gent que no ho celebra.
En el meu cas.
Clar, tu no ho celebres, per això et dic que hi ha festes evidentment catalanes, el 24 de desembre, la nit de Nadal no és una nit de sopar.
No.
En canvi Nadal sí.
En canvi Nadal, de dinar.
De dinar. I Sant Esteve.
Dinar també, i a més és una cosa molt curiosa perquè el Sant Esteve, tothom pregunta, home, per què celebrem el Sant Esteve, no? Doncs pel mateix motiu que celebrem un dilluns de Pasqua de Granada i un dilluns de Pasqua de segona Pasqua a Florida, no? I això és un motiu que ve de molt antic. Això ve des del moment en què nosaltres, al segle IX, vivim encarats al bisbat de Narbona i no al de Toledo. És a dir, en el moment
no
en què som marca hispànica.
És això?
És això. Perquè el concepte familiar... És bo, això, eh?
No ho sabia.
El concepte familiar era diferent. És a dir, nosaltres, que no, era, no som els nosaltres d'ara, sinó els catalans, entre cometes, catalans de del segle IX, doncs teníem un concepte familiar que teníem un concepte de clan. I llavors, nosaltres per Nadal anàvem a la casa pairal a celebrar aquesta festa. Mm. I, però clar, anàvem a la casa pairal, ens havíem de desplaçar. I el dia següent havíem de tornar a casa. És a dir, no era un dia de festa el dia de Sant Esteve, era un dia que no es podia treballar senzillament perquè ens estàvem desplaçant als nostres, a les nostres famílies, a les nostres cases de familiars. Això, a la gent que vivia, diguéssim, mirant cap al sud, o cap en aquest cas, al bisbat de Toledo, no hi havia aquesta característica. Per tant, el Sant Esteve té unes arrels carolíngies i el Sant Esteve se celebra en altres indrets d'Europa com a dia festiu pel mateix motiu.
Sí, sí, sí.
Els que havien estat mirant o vivint dins el que era l'imperi carolingi tenen aquest dia de festivitat. Això és una singularitat, eh?
Uh-huh. Llavors ja, la fira... Anem a altres dates. Comença la famosa fira de Santa Llúcia. Quan és Santa Llúcia?
16 de desembre.
16 de desembre.
El que passa és que nosaltres el comencem molt abans. I en canvi, Santa Llúcia, per exemple, també és un sant que ha canviat de data dues vegades en la seva història, perquè els sants, de vegades, per temes pràctics, canvien de data. 13 de desembre.
Va. Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós.
Pels vols de la plaça nova...
Sí.
Si ens diuen que hi ha...
Jo anava amb la meva mort?
Sí, senyor.
Si ens diuen que les criatures... Ja volem muntar el pessebre...
Sí.
El que vulguin, evidentment, que munti com vulguin. Però per a ells hi ha un dia de... Aquest és el dia que s'ha...
A partir de Santa Llúcia seria una bona data.
A partir del 16 de desembre.
Seria una bona data.
Ui, però molt tard.
Però clar, nosaltres també hem adelantat...
Molt, tot.
Tot, però perquè també, entre cometes, ho hem banalitzat tot i ho hem comercialitzat tot. Si necessitem comercialitzar-ho tot, necessitem temps per... comprar i per consumir.
El passar a Santa Llúcia no és el 13 de desembre. 13 de desembre. És a dir, a partir del 13 de desembre és quan hi ha la fira que hi pots posar el pessebre a partir d'aquell dia.
Però clar, ens la trobem oberta a partir abans de la Puríssima.
Ah, efectivament.
Ja.
Quan hem de treure el pessebre?
A veure, això sí que la tradició ens diu que per la Candelera.
Sí, però la Candelera és el
queda
de febrer,
molt enllà,
no?
Queda molt enllà. Però a més és un cicle... El cicle de Nadal és un cicle llarguíssim, perquè comença per Sant Nicolau i acaba per la Candelera. Mm. La tradició ens diu això, la praxis... de les cases i més de la gent que vivim, per exemple, als pisos de Gràcia, que són pisos petitons, és que el dia endemà de Reis, això de Reis hem de fer net, no?
Val. Per exemple, l'arbre de Nadal.
Sí.
Quin dia s'ha de posar? Hi ha data de posar-lo o no?
No.
Tampoc, eh? Ni de per treure'l ni res. Val. Les figures.
En el nostre cas, eh?
Sí, d'acord.
Però l'arbre de Nadal, jo te'l trobes pel carrer l'endemà... de Reis,
en
aquella mena de...
De gàbia, de fusta.
Sí, com uns tancats de fusta que col·loquen els ajuntaments.
Allò acaba triturat i fet compost. Això jo, sí.
Això us heu emocionat molt els ecologistes.
Figures del pessebre. Què no pot fallar en un pessebre?
Home, el naixement, Jesús, la Mare de Déu, Sant Josep, el bo i la mula, claríssim. Si no, no és pessebre.
Val. I el caganer?
El caganer, en el nostre cas... i en altres casos, és a dir, que no és una figura exclusiva catalana,
No?
No.
Ah, jo pensava que era català.
Trobem caganers a Múrcia, trobem caganers a Portugal, trobem caganers n'hi ha a tot arreu. Sí. Però en figura el trobem en altres indrets.
I d'on és aquesta tradició?
A veure, aquesta és una tradició d'aquelles que no està al clar l'origen, com moltes d'elles, i a més no tenim vestigis anteriors al segle XVIII. I les primeres figures de caganers que trobem, les trobem deslligades del pessebre, i les trobem en les rajoles dels oficis. Sabeu aquelles magnífiques rajoles de 15x15 policromades, precioses, que et trobes el que fa el sabater, no? Sí. I et trobes el caganer. Que no deixa de ser una part molt humorística de les rajoles, perquè dius, bueno, tothom treballa, però n'hi ha un, o tots, que acabem passant pel mateix lloc.
Hi ha algun país que ho fa... És a dir, tinc la percepció que aquí ho fem tot. Catalunya, eh?
Sí.
No, ni Espanya, diria, perquè Espanya Sant Esteve no el té. Però que ho fem tot, vull dir, a Catalunya fem... Nadal.
Sí.
Perdó, molts la nit de Nadal.
Sí.
Allò que en diuen en castellà, la Nochebuena, que aquí alguns diuen nit bona, no nit bona.
Terrible, terrible, nit de Nadal.
És a dir, celebrem la nit de Nadal, el dia de Nadal,
sí,
el dia de Sant Esteve, sopem tots el dia 31, dinem el dia 1, la nit de Reis anem a la cavalcada, i el dia de Reis dinem tots al voltant de Nadal el dia de Reis. Però és que més, posem l'arbre, posem el pessebre.
Ve el Pare Noel.
Bé, ara ja comença a venir el Papa Noel. Posem el tió. En molts casos posem el tió. És a dir, tinc la percepció que aquí ho foten tot.
Tot. Jo penso que té una explicació per la permeabilitat aquesta que et deia. És a dir, nosaltres som una terra en què ens arriba tot. I ho acabem adoptant-ho tot. Tot. Però això de... Jo vull insistir, quan, per exemple, parlem del tió, que tots identifiquem que és una tradició catalana...
Vols dir que no l'estem perdent?
De res, no, jo crec que no. Ara,
no?
Si vols, en parlem.
Jo, per exemple, el meu infantesa t'he explicat d'un noi de ciutat, jo no havia sentit parlar mai el tió. I va ser quan ja tenia 20 i tants anys que...
Com jo!
El tió! I va ser, què collons és això?
El tió era una tradició perduda.
Sí.
Tradició perduda totalment. I, de fet, el tió no torna a tenir una arrencada fins cap allà als anys 70, en què Ferran Margarit, que és un il·lustrador, que a més ell és una persona que diu que ell és l'hereu de la filosofia de Francesc Pujols, és un tio molt divertit, va voler recuperar d'alguna manera el tió, va fer tions com els coneixem ara, amb barretina i cara, que no eren així.
Fantàstic.
Que no era així? Com era?
Era un tronc, un tio és un tronc.
Perquè no tenen barretina tot, també.
Eh?
Perquè ara fa més català, això, no?
No, perquè ho hem humanitzat. És a dir, el tió, que era una tradició que havia desaparegut, la tornem a reintroduir per obra d'en Ferran Margarit, que el que agafa i fa tions de diferents mides i els porta a Santa Llúcia i es venen, això a partir dels anys 70, fa una auca que se'n fan uns 10.000 exemplars pagat per banca catalana, s'escampa tot Catalunya i la tradició del tió es reprèn sobretot a ciutat. És a dir, encara quedaven llocs rurals, que encara hi havia llocs rurals, ara no queda rural i enlloc, i a la ciutat es torna a adoptar el tió, però el tió és un ritual. A més,
aquest sí que és un ritual. Per què existeix aquest ritual?
És un ritual pagà d'hivern, totalment. Això sí que és un ritual pagà. Entès en que ha sigut dels pocs rituals del solstici d'hivern que no s'ha arribat a cristianitzar. Doncs és el mateix concepte que l'arbre, Un arbre mort, en ple hivern, i que és generós amb nosaltres. És a dir, ens està anunciant que la natura tornarà a renéixer. Això és una cosa... Ara tot això ho hem banalitzat, en certa manera.
Jo perdona, és que ingeria una campanya immediatament per fer entendre als nens, perquè llavors quina gràcia té. Per un nen, perquè per un nen no entén que el tió és un tronc, sinó que és un ninotet amb uns ulls imbècils, un somriure estúpid, una barretina que sembla les barretines que li foten a molta gent als porrons, perquè...
Sí, sí, oi, també, que fa molt català. Com que
això fa molt català,
eh? Ai, aquest català, amb buc, català.
Doncs, escolta, no, si fer entendre... I més li foten quatre potes, perquè, clar, si és el tronc, si és a les quatre potetes... Potetes, però sí, vull dir, en sentit de potes. Clar, el nen no entendrà... Tot s'ha
d'antropolitzar? Això és complexa.
Ui, ja està, el tall.
Antropoformitzar.
Això, ecolila.
Jo, el que convido la gent, ja que hi són, si volen veure un tió... Com eren, i fins fa, que eren els que havien cagat els nostres avis. En el Museu d'Etnologia de Barcelona n'hi ha un d'exposat que és un tronc buit per dintre, sí, que permet que cagui perquè està foradat, eh, perquè el rajar es diu rajar o cagar, a mi m'agrada que el tio cagui. I després el que passa que en aquest no és, el ritual del tio, diguéssim, primitiu era, el fèiem cagar, i un cop cagat el fotíem al foc. I amb aquest foc el que fèiem era renovar el foc de la llar, perquè estem, el Nadal el que celebrem és renovem el temps. Estem acabant l'any i renovem el temps. Llavors hi ha molts rituals antics de renovació del temps. Per exemple, una cosa molt important en la llar era el foc. I el foc s'havia de renovar. I el foc es renova amb el foc vell. Sempre. Ah. Això una mica encara ho fem el 23 de juny amb Sant Joan i la flama al Canigó. Sí. Amb el foc de l'any anterior encenem la flama. És una mica aquest ritual de renovar el foc. Això vol dir renovar el temps.
Està bé. Quan hem de fer cagar el tio?
Bona pregunta. Hi ha qui el fa cagar. Jo sempre dic que la gent el cagui quan vulgui.
Ja.
Jo diria, la gent, hi ha molta gent que el caga la nit de Nadal, jo sóc partidària de cagar-lo el dia de Nadal.
Jo també. El dia de Nadal. La nit de Nadal, si vol, sopa. I demà és el dia de Nadal, és el nostre dia. Que és un dia preciós, per cert, que és un dia preciós. El dia de Nadal em sembla que és un dia preciós. Per exemple, les branques de boix grèvol, sí, també són típiques d'aquestes festes.
És un dels únics vegetals que floreixen o donen fruit per Nadal. Renovem natura, renovem temps, renovem natura.
Ah,
renovem... És que això és molt antic, eh? És molt vell, molt vell en el sentit... Són coses que ens arriben de l'antigor més antigo, més arrelada, i nosaltres, generació a generació, fem les nostres aportacions i nosaltres també els hi donem sentits nous, perquè si no acabaria que tampoc tindria sentit per nosaltres ara.
Mira, aquí darrere n'hi ha 4 que celebren el 24... No, tots els 24, sí, bueno... perquè és que depèn de moltes coses.
La logística
si
familiar.
Nadal, vas amb una família o vas amb una altra, clar, aquesta ho celebrem més el 24, el 25, a casa meva sempre celebrat el dia de Nadal.
Hi ha una altra solució, que és, quan arriben aquests dies, muntar-te un viatge ràpidament per no haver d'anar amb cap família. I és que ja...
Que sí, també està molt bé. El dia del menjar, el que menges, el dia de Nadal menges l'escudella, la cardolla...
Ara.
Abans no.
No, abans no, és a dir... Per dir-ho d'alguna manera...
Però aquí és que m'agradaria molt conèixer la gent que canvia les tradicions. Perquè algun dia... Abans què es menjava abans?
Tu les canvies constantment, i jo, i ell.
Va, però el dia de Nadal, normalment tothom menja l'escudella i cardolla o capó.
Des de que s'introdueix, per exemple, la pasta. M'enteneu?
Ah, abans què hi havia? Escudella.
Per exemple, blat de mora escairat al Berguedà.
Oh, blat de mora escairat.
És bo, eh?
Bo.
Una escudella de blat de mora escairat és molt bona. Quim Monzó queda pendent un plat.
No, o sigui, ja em faig sovint.
Doncs
jo diria que cada desembre em faig un. Bueno, un
i diversos. I m'expliques com es fa?
Amb blat de moro.
S'escaira amb un cop de molí. Però això és un altre.
Anem al dia de Nadal.
Sí, per exemple, en el tema de les menges, ara està molt estandarditzat. Però, a veure, les menges de festa eren les que localment cada un produïa. Per tant... I nosaltres ara vivim des de l'opulència. Penseu que les tradicions i els costums sempre van a buscar la part econòmica i pràctica del grup humà, eh? És a dir, no ens complicarem la vida a fer una escudella de galets si no tenim galets. Ara és fàcil tenir galets.
I ara hi ha tota aquesta introducció del marisc.
Per exemple...
Que la gent al marisc ara troba que fa superguais.
Per exemple, jo no m'imagino una taula de només fa 40 anys amb percebes a la taula. Aquí. Senzillament
no,
perquè
hi havia una dificultat d'arribar i cara. Són moltes tradicions. El dia de Nadal és escudella, cardolla, molta cardolla. Molta.
Capó.
Tot, vull dir tot, i el capó.
I el capó.
Sempre el capó. Clar, no el pollastre, capó.
Hi ha gent que fa capó i hi ha gent que fa indiot, per exemple.
Sí,
Exemple, Sant Esteve.
A casa es feia indiot, un indiot que arribava, jo crec que en un viatge des de Granada...
Però viu?
Viu.
Sí, sí,
i vivia al
detall.
Balcó de casa junt amb tot d'altres indiots que hi havia altres balcons.
Molt bé.
I... No sé com feia el soroll. I finalment arribava el moment en què el pare, que era l'encarregat d'això...
Hi havia un sacrifici.
Hi havia el sacrifici de canyet.
Molt bé.
De fet, la gent comprava a la fira d'indiots, al parc de la Ciutadella,
sí,
allà es compraven vius. Era una tradició de les que ja no fem tampoc.
Va.
Entre altres coses, perquè això de matar el balcó no...
Sant Esteve Canelons. Sant Esteve Canelons.
Canelons perquè és aprofitament.
És aprofitament del capó del dia anterior, que tot allò fa uns canelons. Això històricament, que ara me'n recordo, a casa dels meus avis, la meva àvia i la meva tieta àvia, el dia de Sant Esteve, passant totes les obres per una màquina meravellosa que hi havia abans, que em feia molta gràcia.
Una trinxadora.
Una trinxadora d'aquelles que sortia allà com si fossin xurros, sortien allà a la massa del caneló.
Sí, fantàstic.
I llavors allò ho posaven amb
paté. Però això ja era molt elaborat, eh?
Amb paté.
Era molt elaborat, això, ara, perquè... Sí. Però aquesta trinxadora ja és una cosa...
Una mica de tòfona, eh?
Una mica tòfona.
Tòfona bueno, conservada, bueno, perquè, clar, sí, no se'n trobava aquella, de la bona.
I hi ha qui posava cervellet. Ja sí. Sé que també, hi ha gent que li fa cosa, però...
I fetge.
I fetge.
I fetge. Després,
del pobre Capó.
La carta als Reis, aviam.
Sí, home.
Els Reis també.
Home, els Reis.
La carta als Reis... A partir de quin dia hauríem de la carta als Reis o als Patges?
Jo sóc partidari per temes de logística i d'ordre i de seqüència, perquè el Nadal és una seqüència que les coses es facin amb ordre. Llavors, la carta als Reis, jo sóc partidari que a partir del 2, entre el 2 i el 5, ja sabem que si la fas el 24 també arriba, no? Entre el 2 i el 5 arribi. Els Reis tenen un gran servei de correus.
Sí, i
no falla mai, això.
I ara hi ha mainada que fa servir l'email?
Sí. Sí, sí, sí. Hi ha una web que es diu reismax.org, em sembla que et dona aquest servei de contacte directe. Mare.
I hi ha algun grup de WhatsApp on els Reis hi participin?
Aquí no hi ha arribat, però
espera,
segur que n'hi ha
arribarà,
algun.
Segur,
sí.
Els hem de deixar... Aviam, què els hi deixem als Reis, la nit de Reis?
Bona. A veure, d'entrada, sabates al balcó, per exemple, que sí. Té una utilitat pràctica.
D'acord. Això perquè... que estem escoltant, passeu-li, sisplau, a les criatures.
Sí, sí.
Si té una utilitat pràctica.
És a dir, a la nit de Reis es deixa. Ara està en escola, però si no, sabates a la balconada.
Al balcó. La utilitat pràctica és que, clar, els Reis van tan enfeinats, que necessiten que també els ajudem una mica. Sí, els Reis troben que en el balcó, la finestra, el menjador és igual, on cadascú bonament pugui, es troba tants parells de sabates i amb el número corresponent de cada persona que integra la família, els Reis ja de seguida es fan la idea de que allà hi ha dos adults, tres infants i quines edats pel número de peu.
Ah, coi.
I llavors la qüestió del menjar.
I la qüestió del menjar.
Jo recordo que mon pare sempre deixava un crustó de pa per les bèsties.
Pels camells. O
clar,
per...
clar.
I després, clar, una copa de conyac.
A casa meva deixem vi.
Sí. Ah, doncs allà es deixava una copa de conyac que encabat l'endemà al matí havia desaparegut. I esclar, ja se l'ha fotut al rei.
Rei. Sí. A casa meva...
Anava tort amb un gat al rei.
A casa meva encara anem de tres gots de llet i galatones.
Llet i galetes.
Sí,
a casa
però...
Ah,
sí?
Sí,
també. Clar, bueno, pot menjar tot.
Quan creixin més els meus fills ja començarem amb temes més espirituosos i d'alcohol. Per moment encara
és
no.
Més.
I cuina creativa no se'ls deixa als reis?
Jo de moment no en tinc coneixement, però estic segur que una esferificació els agradaria també trobar en la taula.
Els torrons.
Sí. Això els torrons és una cosa molt moderna.
També és modern, això fa poc que hi és.
Des de que podem elaborar els torrons i que els puguem comercialitzar, és a dir, estem parlant del 18 cap aquí.
Mm.
És que el 18, és a dir, quan parlem de Nadal, parlar del segle XVIII és vol dir parlar d'aquí mateix. I els torrons és una menja, en el fons és l'elaboració de la fruita seca que ja tenim sempre a l'hivern i que és aquella aportació energètica que ens fa la fruita seca, que com que no en tenim de fresca tirem de la seca, amb la mel, etc, amb tot aquest... Per això que dic, sempre anem a la solució senzilla.
Mm. Els pastorets, hem de fer la representació la tarda de Nadal?
La tarda de Sant Esteve.
Tarda de Sant Esteve.
Hi ha gent que ho fa la tarda de Nadal. I la tarda de Sant Esteve et permet... La tarda de Nadal és una tarda reservada
de
molt.
D'acolliment familiar,
de recolliment,
no?
Familiar, que és molt interessant perquè la taula de Nadal, en el fons, no deixa de ser, entre cometes, el que vaig a dir ara, un altar revestit, on es refan les relacions familiars i es recomposa la família al voltant d'aquella taula, en el sentit de que si hi han hagut desaparicions, aparicions de noves, allà apareixen. És a dir, ens podem reflectir la família i tal. Llavors, com que el Sant Esteve és més, en aquest sentit, més relaxat, canelons, quatre torrons, quatre neules, i amb els amics o la família anem a les representacions de pastorets, pessebres vivents i el que faci falta.
Això que explicaves ara, Amadeu, que des del segle XVIII fins ara és quan entrem en el que és el coneixem més o menys, la tradició dels nadalenques, ara hi ha un fet que passa amb molts sopars de Nadal, perquè ara hi ha una altra tradició que ha entrat també amb molta força els últims anys, que és el sopars de feina de Nadal.
Sí.
I això que en diuen l'amic invisible.
Sí.
Això sí que és nou, no?
Sí, jo això et puc explicar algunes bestieses. Hi ha qui fins i tot fa l'amic horripilant, que es tracta de regalar allò més horrible que
més
trobis.
Tronat.
Més tronat que trobis. Però amb això entrem en una història, amb això dels sopars de Nadal d'empresa, etcètera, és, en el fons, el sopar de l'empresa ja ve donat. Per exemple, és un sucedani dels antics lots, que encara es fan, o de l'antiga panera, o de totes dues coses, però en el fons no deixa de ser llunyà, o sigui, d'estar relacionat amb el consum, i amb el consum d'oci. Com, per exemple, el dinar familiar no, que està pensat amb el tema, està més relacionat amb el tema de les relacions del grup, l'altre és més consum. És a dir, ja hi ha qui s'encarrega de promocionar que això existeixi, i que està molt bé també, perquè és un moment potser molt distès entre persones que treballen i que potser durant l'any no tenen aquest espai d'estar junts de manera distesa, que ell diu, estan alguns estan molt de distesos, però
mira, bé. El Valentín Res ens envia si coneixeu qui? El Valentí un oient. Coneixeu el Fumera?
Home, i tant.
És un ninot amb set ulls que vigila els nens que es portin bé pels regals.
En Fumera té versions, eh? En Fumera és una derivació directa del Janus romà, del déu de les dues cares, que mira endavant sí. i enrere. Sí. El Fumera és una derivació directa.
I què? I això és a dir...
Sí, ara, hi ha dins l'imaginari popular català el Fumera existeix, sí.
I vostè com sap tantes coses de...
Bo, perquè si he dit això...
Anys d'experiència, Quim. per un tema de curiositat. M'ha interessat molt sempre l'etnologia des d'aquest punt de vista i m'ha interessat molt sempre divulgar-ho.
Hi ha gent que diu que la tradició a casa meva a la tarda de Sant Esteve era jugar a la canasta.
També.
Que era un joc de cartes.
I hi ha llocs que es fan quintos.
Que es fan sí, quintos, clar. Sí, efectivament, el quinto de Sant Esteve.
Per exemple. Exacte, i això és molt divertit.
Les quines, sí.
Els quintos.
La Núria diu que us estic escoltant i heu afirmat que el tio s'estava perdent. No, reu, la meva àvia nascuda el 1911 em va explicar que el feia cagar i, esclar, els seus, els meus pares i el dels seus meus amics i el de la meva parella, que són del Priorat, n'hi deien tronc de Nadal.
El tronc de Nadal.
També em va explicar... En diuen tronca.
Tronca, tifona.
Que el feien cagar la nit de Nadal per esperar la missa del gall. Perquè no hi havia tele i aguantar fins la mitjanit costava.
Amb la canalla costava.
Sobre Sant Esteve, ara per nosaltres el dia d'anar a dinar a casa de la família de la parella. Clar, és un clàssic. Això també és un altre clàssic. L'Eugeni diu que quan era petit, nascut el 64, el tio el feien posant uns dies abans un tronc molt gros amorrat a la llar de foc perquè mengés el foc. I abans del dinar de Nadal, els nens se seien sobre el tronc mirant el foc i mentre picàvem i cantàvem els regals quedàvem darrere la canalla.
Mm-hmm. Cada família es fa el seu ritual a mida, també.
L'aparició de la figura aquesta...
Oi, hem de parlar d'una cosa,
del cunyat.
No? El cunyat.
El cunyat i el cunyadisme. El cunyat
quan apareix el dinar de Nadal per
home,
primera vegada.
És que són els individus... Bueno, no cal explicar-ho, perquè jo crec que no hi ha ningú...
Perdó, com diu el Nil, i cunyada.
Perdona, ara se'ns ha tornat aquest...
Però no, el nieto diu que no. I cunyada vol dir que també la cunyada, que també hi ha cunyada de Torrenassos.
Sí,
que ho sap tot. Ja,
això
però,
també
però,
depèn...
Per mi cunyat inclou els dos.
Va.
Això depèn...
Ara sí s'ha tornat de la CUP.
Això depèn
ja ho era,
Jo, per exemple, he de dir que en aquest cas jo tinc cunyats i cunyades fantàstiques. Ara tots enviaran tuits i Facebook i coses d'aquestes.
Mira, la Núria diu que el quinto juga tot el Nadal. Diu, a casa si hi ha àpat, hi ha quinto. Nadal, Sant Esteve, Any Nou... Que algun dia hem d'explicar aquest joc de cartes, perquè hem parlat a la canasta.
El quinto no és un joc de cartes.
No, deia pel quinto. L'altre que jugava a la brisca. Un altre diu que jugava a la brisca. El quinto és com una mena de
bingo, és un primitiu.
Sí, un bingo primitiu.
Que s'ajunta la gent, per exemple, al casal del poble, el que sigui. Llavors, normalment no hi ha premis econòmics, són premis amb
espècie. Una nevera, un porc viu.
Una nevera, pot ser fins i tot un porc viu, etc. I la gràcia del quinto és que els nombres tenen noms concrets molt divertits. Per exemple, el 88 són les mamelles de... que les tingui més grosses del poble. Normalment la gent diu les mamelles de la Paula. El 1 és el més petit de tots. I així el 33, l'edat de Cris. Cada número té un nom.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
L'esprit nadalenc molt desenvolupat, estimat Quim.
Sí,
molt, m'agrada molt Nadal, m'agrada molt. I els diuen, oi, per què comença tan d'hora? Jo obriré els llums de Nadal el 15 de juny. A mi aquesta festa m'agrada molt. Ho sento, hi ha gent que no li agrada gens i que deu estar dient ara. Oh,
doncs ja sé que et regalaré un dia.
Què ens regalaràs?
Aquests pares noels estúpids que s'han fixat als balcons.
No, perquè hi ha una cosa que també penso que l'hem prostituït les festes de Nadal amb segons quines tradicions absolutament absurdes, que és que sembla que li perdis el respecte al que són les figures entranyables. El cagaré és el cagaré, però tu fotre un Papa Noel penjat d'un sostre, doncs la veritat, no. No, això no. Per cert que ha fet un llibre a l'Amadeu Carbó de la col·lecció L'Ermità, que es diu Celebrem el Nadal, quan, com i per què de la festa més gran, on s'explica tot això que està explicant ara.
Celebrem el Nadal.
Sí, Que per ser vist aquí, quines són les Nadales més tradicionals?
No les que més tradicionals, sinó les he escollit amb un criteri de buscar, potser si de les que ho són més, però no les que més, un criteri que representessin una mica, dins la cançó popular, els diversos tipus de Nadal i de personatges que intervenen. Per exemple, n'hi ha que són de la Mare de Déu, n'hi ha que són
de la mare,
dels pastors, n'hi ha que són que hi surti el dimoni,
el
és
dimoni
molt
esquad.
Important que surti el dimoni, aquest contrapunt potent a la malesa.
El cant dels ocells és una Nadala.
És una Nadala en què la gent et diu que és del Pau Casals. No, és un text anònim, algú el va fer, però és anònim, i que va ser, potser és la Nadala més internacional que tenim. La Joan Baez la va enregistrar a finals dels anys 60 amb un disc, i la va internacionalitzar. Totes les Nadales de diversos indrets tenen les més internacionals.
Perdona, i aquell cantant cubà dels anys 50-60 que va enregistrar algunes cançons catalanes per influència, crec jo, de Xavier Cugat, no recordo el nom, em sona que anava bé... Tu vas tenir? No en tens ni idea.
Però de qui esteu parlant?
D'un cantant cubà que es... Bola de nieve.
Ui, no.
Perdó. Bola de nieve té alguna...
Nadal.
Hi ha gent que diu que el quinto també s'anomena un joc de cartes. El que comenteu es diu la quina, l'Empordà. Per exemple,
és un dels indrets que s'hi juga.
És que el quinto és la quina, també, com també preguntava la Tere, efectivament, el quinto és la quina. Després hi ha l'amic Carles Fiter, periodista, que m'envia que jo sóc lloro del quinto.
És el que canta els números.
Val.
I que la gent pot demanar el canvi, si no agrada.
Ah, si no agrada el lloro,
aquest
canvia?
Lloro, fora, sí.
Ah, pues el Carles Fiter, deu fer-ho bé, perquè és lloro del quinto. És més, jo, gràcies al Carles Fiter, vaig veure que hi havia existir el quinto i que ho feien a Sabadell, també. A Sabadell diu que comencem a fer el quinto el 2 de desembre.
Anem d'hora, ja.
Sí, sí. Ui,
normalment els beneficis d'això és per associacions, sí. Entitats... És una cosa molt, molt social, en aquest sentit.
L'home dels nassos.
Sí.
Aviam, l'home dels nassos és el que és l'home dels nassos.
L'home dels nassos és aquell personatge fantàstic del nostre imaginari que surt el dia 31. A mi, la meva mare, sempre me'l feia anar a buscar, i jo com un... hi anava, mai el vaig trobar, però que ara, en un moment que probablement, si no, hagués desaparegut, hi ha hagut la bona pensada en alguns indrets de convertir-lo en cap gros, i és una manera d'acomiadar l'any amb un cap gros que és l'home dels nassos. Això passa a Barcelona, a Flix, a Tarragona i molts més altres indrets que estan relacionats en aquest llibre.
Estem perdent el Nadal com el teníem concebut? Estem fent un Nadal com Déu mana?
No. Sí que estem perdent el Nadal com el teníem concebut, perquè nosaltres com a societat estem canviant. Per tant, el Nadal ha de canviar. Les festes, les tradicions, responen sempre a les necessitats de la societat que la celebra. Si nosaltres tenim una societat canviant, tindrem unes festes i unes tradicions mutants i canviants, perquè la festa és viva, com ho som nosaltres com a grup.
Passa amb el tema, per exemple, del 1er de novembre, de la nit de la castanyada, per entendre.
Ah.
Clar, primer, el canvi del climàtic, què fa? Que no faci fred per menjar castanyes, clar que sí, però aquella castanyera tapada. Segona, arriba Halloween.
Sí, sí.
I Halloween és una festa per les criatures... I a més les criatures, el Halloween és entretingut. I a una criatura li fots una castanyera que li fa por...
I a més això passa perquè no teníem la festa de Tots Sants ben travada, perquè tant Halloween com la castanyada no són festes pròpiament dites, sinó formen part d'una seqüència d'una festa. Llavors, si nosaltres el Tots Sants i el Dia de Difunts no el dediquem el Tots Sants i el Dia de Difunts i només ens quedem amb la menja, vol dir que no tenim la festa travada i per aquí ens poden entrar... No només Halloween, 10.000 coses més diferents, però que Halloween, en el fons, és la mateixa forma, és una seqüència de la mateixa festa que la castanyada.
Però l'arribada del Halloween ha fet que es desplacés
un dia.
De la tarda del dia 1 o del vespre del dia 1
I depèn en quins llocs un mes, perquè hi ha gent que celebra el Halloween durant un mes.
La Marta, per cert, em diu que quin a l'Empordà, quin Torvallès i rifla a l'Alta Cerdanya.
Sí, senyor, rifla.
A l'Alta Cerdanya, veus?
Aquesta no la sabia.
Sí. Rifla mela, eh?
Amb vela.
Sí.
Celebrem el Nadal, el llibre de l'Amadeu Carbó, de la col·lecció d'Armirà, que per cert hi ha un altre que també m'interessa molt, que és Cuinar en temps de crisi, receptes de frare i guisats populars, del Fra Valentí Serra de Manresa.
Guisats.
Això m'ho quedo. Ja t'ho dic jo, ho tinc aquí.